Jair Domínguez, Andrés. Andrés, Jair, aquí meio.
Aquí, Neus Rosés. Em trobeu com va?
Tu Neus Mouge.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures i vull viure d'aventures.
El búnquer.
...1254, República de Venècia, Itàlia. Ens situem més concretament al port de Venècia. Allà l'activitat és frenètica. Mariners preparant els vaixells, mercaders descarregant les seves adquisicions, vaixells anant i venint tota l'estona. Per aquell port hi passen milers de productes nous cada dia. La ciutat viu un moment esplendorós, ja que és la porta d'entrada a Europa, l'enllaç amb el comerç amb l'Orient Pròxim.
Com ha canviat Venècia, eh?
Sí, noi, sí. Sí, ara hi ha molt de moviment, però són estrangers traginant souvenirs.
És un desastre.
És un desastre,
fem
Venècia.
Fotos... Pare, ja no facis fotos al port,
prou.
Que compro una postal.
Ara, ara. És que les postals... jo estic molt a favor de les postals.
Molt a favor de les postals.
No farà millor la foto vostè que el que va fer la postal.
No.
No.
No. I el seu home és molt lleig. L'únic que fa és espatllar la foto.
Sí, sí.
En Josep Maria no hi ha de fer res, no, ja, sobre el pont aquell dels...
Ni, ja no hauria d'haver anat ni a Venècia, en Josep Maria. Que va més
Josep
perdut.
Josep Maria s'hauria de quedar a casa.
Amb aquella humitat que està suant de tot arreu. Josep Maria... No hi fa res a Venècia.
Prou.
Prou. Hòstia, no feu fotos amb el mòbil perquè és perillós, perquè te pot caure, us pot passar com a mi.
Que em va caure a Venècia?
Bueno, me'l va cardar la meva filla a l'aigua, no em va caure.
Van haver, de secar el canal, no?
Per culpa d'aquell senyor de l'altra banda, aquell senyor que disparava els llums aquells en l'aire. Sabeu aquell llum, eh? Allò...
Sí, sí.
Que disparen aquells llums, i la meva filla va veure allò just en el moment que jo traia el mòbil, va fer, mira, papa, va cardar, hòstia, el mòbil i va caure a l'aigua.
Aquella gent a Venècia tampoc hi ha de fer res,
no,
eh?
No, sembla que no són venecians, eh? Sembla que no, els que venen aquells llums.
Vols dir?
Diria que no són pas venecians, no. No, va, ja ho van molt disfressats, però...
Venecians en queden pocs.
Molt pocs, molt pocs.
Em vaig veure un dia un en un documental que deia... Estava fart aquell home.
Sí.
Clar, deia, jo vaig a treballar, jo visc a Venècia i treballo a Venècia, i per anar a peu.
Sí.
En un lloc normal, aplicant les lleis de la física, tardaries 5 minuts,
no.
Trigava una hora.
Ui, Venècia és terrible.
Aportant turistes gordos.
Has d'apartar turistes i llavors de cop et trobes en un canal que no té pont fins al cap de 2 quilòmetres per travessar.
Ja està, i tampoc pots anar saltant de gòndola en gòndola. No. Què ets en Born? Qui és vostè?
Bueno, va, no ens despistem.
Sisplau.
Ah, Venècia, ara viu de turistes i del record del que va ser, però abans era diferent. Abans Venècia era un dels fars d'Europa. Com hem dit, tots els comerciants de prestigi tanquen els seus negocis a Venècia. Un exemple són els germans Polo.
Avantpassats de la Carmen Polo.
No, en principi no. Ah. Els germans Polo són italians. Són en Nicolò i en Maffeo.
Maffeo. Hi ha en Nicolò i el Maffeo. Com es diu?
Maffeo. Són propietaris d'una de les companyies mercantils més importants de la zona. Els germans Polo saben que l'Àsia és una terra plena d'oportunitats per fer-hi negoci, però les seves aventures comercials hauran d'esperar una mica. Un dels germans, en Nicolò, està a punt de tenir un fill. Ja es veia quin dels dos tindria el fill. La dona d'en Nicolò, la Nicole, està a punt de sortir de comptes.
La dona d'en Nicolò es diu Nicole?
Sí.
I el fill, com es dirà, Nicolino?
No, li reserven un altre nom pel fill. Veta'l, veta que maco.
Veta'l, ei.
El fill d'en Nicolò es dirà Marco.
Polo, Marco Polo.
Exacte.
Polo.
És el paio del joc de les piscines, en Marco Polo.
Polo.
La furgoneta Mercedes.
Sí.
A Marco Polo.
Bona furgoneta, cada dia més cara, eh?
Sí, no, hi ha gent que s'ha vengut al pis.
Sí, perquè
s'han begut al pis i han comprat aquella furgoneta.
Sí. És que vull una furgoneta per viure-hi.
Per viure-hi, sí, sí. És que si no és per viure-hi, no te'l vols comprar, aquella furgoneta.
No.
Perquè no pots tenir un pis i aquella furgoneta.
No, perquè més la Marco Polo, coneixes-me si vaig errat,
sí.
Però no se'l pot comprar un lampista per portar-hi cables.
Vaja, a veure...
És una excentricitat molt gran, no?
No sé quan et factura l'hora el lampista, però...
Molt, però vull dir que no és una furgoneta per...
No és de càrrega i descàrrega. No, té una cuina, és una camper d'aquestes. Estellit, a dalt. Sí. En Nicolò li fa molta il·lusió el naixement del seu fill, Marco.
Polo!
Sí, sí. Ja, la broma ja l'hem entès, ja està.
És que no ho puc evitar.
No ho puc evitar. En Nicolò li fa molta il·lusió el naixement del nano, però sap que està perdent moltes oportunitats de fer negoci amb l'imperi mongol. Després d'assegurar-se que la criatura i la mare estan bé, decideix embarcar-se rumb cap a l'Àsia.
No sembla que el viatge sigui d'un cap de setmana llarg. Mira, marxaré, com me'n vaig a Àsia, marxo divendres.
Ja torna, dilluns ja el poso jo a dormir.
Ostres.
No.
Ostres, tu.
El pare estarà anys fora de casa. El petit Marco...
Hola.
Prou.
Ja paro, si vols.
Prou.
Si vols,
sisplau.
Si vols, paro.
Per respecte a l'audiència.
A l'audiència.
El petit Marco... El petit Marco coneix sobre l'existència del seu pare a través només dels relats que explica la seva mare. Li diu que el pare és un home valent, un aventurer. En sentir aquelles històries, en Marco també vol ser un explorador. La infància d'en Marco passa feliç, sense sobresalts. Cada dia es lleva esperant veure tornar el seu pare. La seva mare ja li ha dit que ha de tenir paciència, que encara trigarà. És així com en Marco es va fent gran. Un dia, de cop i volta, la mare, que tenia una salut de ferro...
Què?
Cau fulminada.
Ostres, ai. Carai, tu, era... Però es veia venir. Imagino que ara avisaran el pare per carta i l'home gira cua,
sí,
torna cap aquí...
Doncs mira...
Dove està el bambino?
Dove c'è el bambino? Il mio figlio.
I el figlio ja té bigoti, ja,
home,
no? No sé per on passem, ja.
Aconsegueixen contactar amb el pare.
Ah?
Però en Nicolò pensa que fer mitja volta és una ximpleria. La seva esposa és morta, ja no s'hi pot fer gran cosa.
No, no, aviam...
Ei, ara
no m'ha vist així.
Ara què faria? Ara, anar a l'enterro?
Aviam, és morta o no és morta?
És morta?
Així truca'm que quan estigui malalta.
Ah, truca'm abans, hòstia. Ara, oita, jo segueixo amb el viatge, tu. Ei, vinga. El món del negoci és
dur. Així de dur.
És així, és fred.
És així de dur. Ja està, en vam parlar un dia a l'Arnold Schwarzenegger, se li va morir el pare.
Ah, sí?
I estava fent peses i va dir, és que no puc anar.
No puc, estic fent peses.
Estic a mitja rutina.
Mentrestant, en Marco passa a càrrec dels seus tiets. Ells l'educaran perquè el noi pugui continuar amb el negoci familiar. La mort de la mare no ha disminuït les ganes que en Marco té de ser un explorador. Els tiets li ensenyen idiomes, economia i logística. El volen convertir en tot un comerciant.
Veig que la mort de la mare no li han portat un
a
pitu
ningú,
a ningú. S'ha mort la mare... Bueno, però jo volia ser explorador.
Exacte.
És que tampoc t'ha de canviar els plans.
No. Qui era l'explorador, el pare o la mare? El pare.
Esclar.
Jo vull ser com el pare. La mare s'ha mort. Jo...
O sigui, si hagués mort el pare explorador, tu creus que l'Ena hagués dit, ui, que perillós.
Clar, jo clar, vull clar. Fer com la mare.
Jo faré com la mare, em quedaré a casa.
Ja està. Però per sort se va morir la mare.
Sí? Sí, home, perquè si no la història hagués sigut una altra.
Clar,
que bona, que parlem-ne de la història de Marco Polo. Per sort, avui estem aquí per aprendre.
Ara. Divulgació.
Divulgació sempre.
En Marco Polo, quan té 15 anyets, rep una bona notícia. El pare...
Sí?
Només 15 anys més tard... torna a casa.
Oh!
Molt bé pel pare.
Bravo, pare!
Aquí. Home, a veure, és...
No!
És un exemple de...
No, aquí estàs 15 dies sense veure els nens i pot caure un requeriment.
Home, doncs mira, 15 anys. Al port de Venècia, el pare desembarca i li presenten el seu fill adolescent. El pare i en Marco encara no s'havien vist mai. És un moment una mica tens.
Ostres!
Ha de ser-ho. Pare i fill no saben massa bé què dir-se. Són dos complets desconeguts. El silenci és molt incòmode.
Ostres, és que... Què, fill?
Què?
Què? Que t'has portat bé? Què? Tens totes les dents? Ha caigut alguna dent de llet?
Aquells pares que no saben absolutament...
Res!
Res de quan passen les coses, eh? Allò...
Ostres, n'he vist uns quants,
molt
eh?
Molt desorientats, eh?
N'he vist uns quants,
quants anys tens?
Què?
Quatre! Què estàs fent ara? Quart d'ESO, doncs, no? No, senyor.
No està fent quart d'ESO. Què la teva mare? Ai, que és morta! Ostres!
És veritat. Sí que em van trucar, és veritat.
Marco,
que em van
sí, però fa molts anys, m'has d'entendre, noi.
El Vinga, pare d'en Marco explica als seus familiars que la visita durarà poc, que té un altre viatge programat.
Bueno.
Sí, que el nen no s'hi acostumés a tenir pare.
Sí, exacte.
Resulta que en Nicolò ha contactat amb l'emperador mongol Kublai Khan, que és ni més ni menys que el net de Genghis Khan.
Piquem molt alt, eh?
Sí, en Nicolò és molt bon comerciant. Ara s'ha fet amic amb l'emperador mongol. L'emperador vol enviar a l'Orient Pròxim i té la intenció de demanar ajuda al papa de Roma a través d'en Nicolò.
Enviar...
He dit enviar en comptes d'enveir. Perdoneu.
són és, bueno, és enviar les seves tropes a destruir-lo.
Sí, no deixa de ser ja enviar, és enviar el país a la merda una mica. Vol envair l'Orient Pròxim. Aquí estem. L'emperador vol demanar l'ajuda de 100 frares cristians, a veure si junts poden convertir l'Orient Pròxim en una terra cristiana.
Carai. Això amb 100 frares ja ho fas, això,
sí,
no?
Sí, sí. Em sembla que toca un frare cada 2.000 habitants.
Cada 2.000 habitants. Aviam, veniu aquí, un moment, escolteu què us he de dir.
L'emperador mongol està... Jo no m'hi acostumaré mai amb això de mongol, que és com curiós de dir. L'emperador mongol.
L'emperador mongol.
També una imatge al cap que no és
sí.
la que pertoca.
Una mica sí, però...
Bueno. L'emperador mongol està molt interessat en la civilització europea. Creu que poden formar una bona aliança amb el papa de Roma.
Carai.
La família Polo juga un paper clau en aquesta missió. Ells faran d'enllaç, però aquesta vegada amb un nou membre a bord, en Marco.
Home, activitats de pare i fill.
Sí.
I maques, eh?
Molt maco. Anem a conquerir un país, junts,
sí,
fill
sí,
meu.
Sí, sí, sí. Això no és anem al planeta màgic i et
no.
deixo allà una hora.
No. Primer viatges a Itàlia, on la família Polo informa el papa de les demandes de l'emperador mongol.
Exacte, què vol?
100 frares vol. 100 frares perquè puguin intercanviar coneixements amb els líders espirituals mongols.
Deixi'm 100 frares.
Sisplau. Cagats i pixats,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
El papa de torn està per altres cabòries, però. Això de l'imperi mongol li sona xino i no en fa gaire cas. Li diu que 100 frares no poden ser, que només en tindran 2 a la seva disposició.
A veure, espera, perquè ens ha sortit comerciant el papa, eh?
Sí, noi, hòstia.
Hòstia, quin trilero, és una rebaixa forta, no?
No, mínim...
100 no, 2.
2.
Qui és, en Pedro Sánchez? Negociant amb en Pere Aragonès o què?
Sí, noi, tu. Val més 2 que cap, Jair.
Sí, bueno, això...
T'hem d'agafar el que tenim.
Sí, sí, sí.
Tenim
sí,
dos
sí.
frares, tu. Agafa'ls.
Demanen 4, encara no. que sigui. Sí, tu.
La família Polo, els seus mariners i 2 frares... Jo em fa sensar que no, perquè tindran molta feina, pobra gent. 2 frares.
2 frares?
Has de,
I viatges se te'n mor un, què?
Clar, clar. No, no, i un de sol, els frares van enramats.
Sí.
Això és com les cabres. Una cabra sola se'n mor de pena.
Un frare li passa el mateix.
Clar, frare de, no. han de ser 2 o 3, almenys.
Han de ser 2 o 3, perquè tens un frare sol, comença a venir prim.
Ui, es passa l'islam.
Bueno. El segon dia, ell és a l'Allahu Akbar.
Ja el tens allà.
Perdoni.
Descalç i agenollat. Escolta, què fa? Oh, és que em sentia sol i no hi ha cap més frare.
Tanto amb els frares sempre aparellats.
Sempre.
Nombres parells.
De 2 en 2. Frare com un mosso d'esquadra. De 2 en 2, almenys. En fi, és que però han d'explicar el cristianisme a tot Mongòlia. 2 frares ho han de fer, això, eh? Molta feina, eh?
Has de tenir un company que et digui, però això com no, això era així, segur que era així, això.
Després de creuar les aigües del Mediterrani i el Jònic,
sí?
La tripulació arriba a Acre, a la costa de la Terra Santa. Vinga. Seguint els camins de la ruta de la seda, s'aventuren fins a territori armeni, on poden contemplar la majestuositat del mont Ararat. Allà es diu que es va aturar l'arca de Noè després del diluvi universal.
Sí, senyor.
Mira, descobreixen Mosul i les seves sedes de primera qualitat. Llavors travessen tot Pèrsia. A la ciutat de Saba, fins i tot es diu que es topen amb la tomba dels 3 reis mags.
Caram! Hosti, viatge ben parit, eh?
Sí, home, ben parit.
Pararem un moment aquí?
No, no,
si
no.
Si voleu fer foto, no.
És que hi ha les tombes dels reis mags.
La tomba dels 3 reis mags, eh? A més, juntets, eh?
Sí, sí, sí. No sabia que estiguessin enterrats
junts. Jo tampoc.
Mira, és maco.
Jo tampoc, és maco de saber.
Els patges a un altre puesto, els patges.
Suposo que sí. Suposo que sí. O sigui, els 3 reis mags originals, suposo que després els van canviar per un altre, perquè és franquícia, això, entenc.
Sí, això és com els de la Macedònia, que les van canviant.
És exactament igual. Els reis mags és com la Macedònia. Les Macedònia, a mesura que es fan grans...
Les canvien.
Què fan? Les executen?
Sí,
no.
Sí, sí. Val. Sí, sí, el que passa entre 15 anys les degollen.
15 anys?
No, 15 és molt. No?
Majoria
són
molt
petites. No? No, són més petites aquestes nenes que canten. Però que existeix encara Macedònia,
bueno,
o no?
Jo vaig anar a un concert de Macedònia que... Vaig anar a un concert de Macedònia que els pares estaven nerviosos, eh?
Per què?
Bueno...
Però no havíem trobat relleu encara, no?
No havíem trobat relleu encara.
Ens estan creixent massa.
Sí, escolti, què és això? Són les Spice Girls o què?
Aquí parla en passat ja, la Wikipedia. Macedònia fou un grup musical. Fou.
Ostres, fou, eh? No!
Va debutar el 2003 i es va dissoldre el 2021, Jair. Ja no hi ha Macedònia, tu. Ja
no. Bueno, va durar 20 anys ben bons, eh?
Déu-n'hi-do, sí, sí.
Hosti, gairebé com sopa de cabra, eh?
Sí, 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 sí. Tercera generació, quarta generació...
Escolta,
Quatre generacions han passat.
I ara ja no existeixen les Macedònies. No. Doncs molt malament,
bueno, ja no
perquè
existeixen.
Les Macedònies...
Les noies que cantaven...
No, com a formació
no
són
existeixen.
Mortes, això com sí. Mili Vanilli. I això està... I això...
De què parla?
I això és fatal, perquè Catalunya necessita un grup com les Macedònies.
Sí, senyor, sí, senyor. Que torni a néixer a Macedònia.
Que torni a néixer a Macedònia.
Sisplau.
Gràcies.
En fi, estàvem amb el jove Marco Polo.
Ah, sí?
Que estava bocabadat allà visitant les tombes dels Reis Mags.
Reis Mags,
tota
home.
La seda... Bueno. La seva mirada es torna pura i brillant en descobrir totes aquelles meravelles. Però el camí també està ple de riscos i perills. Mentre creuen el desert de Gobi, es topen amb bandits i mercenaris.
També Déu-n'hi-do, eh?
És en aquest punt de l'aventura quan els dos frares cristians decideixen fer marxa enrere. No ho veuen gens clar i acaben abandonant l'expedició.
On aneu? On aneu?
Ei!
On aneu? Hem vingut junts!
Per l'amor de Déu!
Ostres!
T'abandonen els frares.
Jo ja des del principi que no les tenia clares.
No, ni ells tampoc.
Home... El papa ja els hi ha donat els dos rarillos. No els hi ha donat... Els dos bons se'ls ha quedat ell.
Aquells dos. Escolta, aquells dos que sempre van junts.
Aquest bon, dona-li aquells dos.
Dona-li aquells que no acaben de girar rodó, aquells.
Marxen, els frares, i tant de pressa com poden. Aquell viatge els hi anava gran, tu. Finalment, després de 3 anys en ruta, en Marco, el pare i el tiet arriben a Cambaluc.
Cambaluc?
Cambaluc, tu.
Què és Cambaluc?
Una casa de pagès d'aquí. Saps a Cambaluc?
Saps a Cambaluc? Allà et vendran un fuet i ja ho veuràs, tu.
Cambaluc és l'actual Pequín.
No
abans
fotis.
Es deia Cambaluc.
Però si és molt millor Cambaluc que
sí,
Pequín.
Sí que és veritat.
A més, no fa... fa molt poca impressió, eh? Anirem a Cambaluc. 70 milions d'habitants.
Clar,
però escolti, què diu?
Home, i tu et compres un peluche i posa Made in Cambaluc? Pens que ho ha fet una iaia amb ganxet.
Recuerdo de Cambaluc.
En fi, a l'actual Pequín, a Cambaluc, els espera el Gran Khan.
Mira, ja pots anar tocant el gong i aneu preparant una bona excusa per dir que dels 100 frares que viu de dur, en portem 0. Escolta, eren 100, són 0, perquè 2 han quedat al camp.
Aviam, hi ha 2 números de diferència, de 100 a 0.
Sí, sí.
Li has de treure un 1 i un 0.
No. Ja està, ja està. Què en farem?
Després de 3 anys, que en Marco, el pare i el tiet hagin arribat vius al seu destí ja és tot un miracle. Ja poden estar contents. Quan entren a Palau, els informen que el Gran Khan no hi és, tu.
Hòstia, nano.
No hi és, no hi és. Ha sortit, està esmorzant. Està passant uns dies a la seva residència d'estiu, a Xanadu. Està allà al costat, eh? Està a
Xanadu?
275 quilòmetres d'on són ara.
275 quilòmetres... enfilat dalt d'una mula, que és com van aquests.
Aquella
home,
època...
hi ha un tros, eh?
Sí, sí.
La cara que han de fotre ha de ser maca. No hi és.
També es podien haver coordinat una mica, no? De quin dia arribareu, més o menys, per dir-li a ell que no marxi.
D'aquí 3 anys.
Vale, llavors ja m'ho apunto. Els Polo es miren entre ells i decideixen tirar endavant el viatge. Cap a Xanadu, que hi falta gent. Vinga. I arriben l'any 1275.
Quan... que... Arriben. No em dius, no és que no em diguis l'hora, és que em dius l'any.
Quin dia arribareu?
Que, mira, el 1275 quedem.
Ja ens com serà que no ens trobem?
Val.
L'última part del viatge ha sigut dura i gairebé hi perden la vida.
Si el Gran Khan no hi és, tu, pleguem, no?
T'imagines que s'hagin creuat, saps?
En algun moment...
Arriba... Va, ahir va marxar. Us deveu,
mira,
us heu creuat pel camí...
No heu vist una comitiva reial?
Ah, sí.
Sí, sí, sí.
Tranquils, per sort, ara sí que hi és.
Bé.
El Gran Khan rep els exploradors amb alegria. Després de tants anys esperant-los, i els hi prepara una festa com cal.
Aviam.
Més de...
Aviam, una festa com cal, què és?
Pues una festa de 40.000 convidats.
Hòstia, nano, però sí. Si és que és el PP de València o què?
No, és una bona festa, eh? Riuades de vi i menjar il·limitat.
Ostres.
A tutiplén, eh? Qualsevol cosa per fer contents els viatgers europeus. Després d'hores menjant, bevent i ballant, arriba el moment d'entregar el que el gran emperador havia demanat.
Ai, ai, sí, ai, 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 Josep,
ai. Te comento.
Ai, que ens hem deixat.
L'emperador fa l'últim xupito de ratafia.
Sí, bueno, ja està, la deixa.
Escolta, els 100 frares, on són els 100 frares que us vaig sol·licitar?
Ai, Ai.
Ha arribat l'hora de dir la veritat.
El pare, el tiet i el fill. Va, parla tu.
No, digue-li tu.
No, que parli el nen, que és menor. I
no el podran matar.
És inimputable.
En Nicolò li fa saber al gran Can que el papa només els va donar una parella de frares.
Bon moment, eh?
Per desgràcia, aquests dos frares van fugir durant el viatge i, per tant, al final no hi ha frares. Però sí que li han portat uns petits detallets d'Europa i de Jerusalem.
Mira! Mira el que tenim. T'hem portat uns pets de monja.
I mira, tenim
i un conillet de lladró.
I uns fesols de Santa Pau.
Sí.
No són frares, mira, però també no comencen amb F. Aviam si cola. L'emperador no queda gaire convençut, però tot va bé quan en Marco entra a la conversa i rebaixa la tensió. En Marco, que ara té 21 anys, aconsegueix calmar-lo. L'emperador n'està tant d'ell que l'acaba convertint en el seu conseller personal.
Nano, has de saber parlar molt bé i molt de pressa.
Sí. La família Apolo s'instal·la a Palau durant un temps que es prolonga 20 anys.
Jo, les coses abans...
No, abans era... Queda't més, home, si estàs
sí,
bé,
sí.
No marxis.
És que me'n recordo el dia que parlàvem de Lao Tse.
Sí.
Es queda a sopar a casa d'un home que l'acull, es queda un any.
A viure allà. La dona contentíssima.
Contentíssima la dona. Escolta.
Pues mira, 20 anys, eh?
20 anys a Palau, eh?
En Marco es converteix en un membre essencial de Palau. El seu domini de les llengües el fa viatjar per tot Àsia a la recerca de nous acords comercials. És llavors quan comprova que les diverses cultures asiàtiques són més avançades que les europees en alguns aspectes. Són persones molt disciplinades i treballadores que estan molt ben organitzats.
No cal anar tan lluny per veure-ho,
no,
això.
No. Els diversos pobles asiàtics tenen tropes i exèrcits molt ben equipats. Un sistema de correus puntual.
L'italià es conforma un poquíssim. Sí. És que el sistema de correus italià,
bueno,
tu que n'estàs tant dels italians,
sí.
Allò és un puto desastre, eh?
Sí. Vaig voler enviar una postal des d'Itàlia. Bueno.
Ja reia el carter,
bueno,
eh?
Sí. Ja abans no vaig descobrir com es deia segell, ja em va costar l'hòstia.
Com es diu segell?
Ja no me'n recordo.
És molt complicat.
Juraria que es diu
complicat.
Francòfolo o algo així.
No té a veure amb segell.
Comença amb Franco.
Ni amb estampeta, ni amb Franco, no, eh?
Sí. Francòbolo, diria.
Francòbolo, eh? És una escultura.
Francòbolo? Se'm confirma que sí.
Francòbolo.
Un Francòbolo. Bé, els diversos pobles asiàtics, com deia, són molt avançats en alguns aspectes. El sistema financer, per exemple, també és molt sòlid. Però hi ha una cosa que l'ha sorprès per damunt de tot.
Que mengen amb bastonets.
També.
Sí.
Però hi ha una cosa que l'ha sorprès encara més.
Què?
El sexe. La facilitat d'enllitar-se amb qualsevol dona asiàtica.
Com?
A canvi d'una petita recompensa, les dones dels poblats s'enlliten amb ells sense problemes.
Home, però això té un nom.
Home, això l'italià...
Això té un nom i el sap tothom.
Sí, Barça.
Barça.
En Marco Polo està encantat. Com de moderna i eficient és la Xina, tu, arriba a afirmar ell. Fins i tot recomana el Tíbet com un destí ideal per joves d'entre 16 i 25 anys.
Però què diu? Al Tíbet, que era a l'Eivissa de l'any 1200.
Mira, després de totes aquelles aventures i de fer una mica el cafre, Marco, el pare i el tiet decideixen desfer el camí i tornar cap a Venècia.
Ai, la discussió que tindran amb el pare.
Oi.
Què?
El 1292 inicien la tornada. L'emperador mongol els demana un últim favor. Han d'acompanyar la princesa fins a Pèrsia, on l'espera el futur rei per casar-se amb ella.
Ja fotran tard.
Això també. Tu, però ara que marxeu, us podeu endur la nena, que la volem casar amb el de Pèrsia?
Sí, però si ja tenim confiança, m'ho porten 20 anys allà, eh?
Els hi ve de pas, els hi ve de pas. Quan arriben al destí, resulta que el rei amb qui s'havia de casar...
Què?
S'ha mort.
Hòstia, ha marxat lluny aquest, eh?
De veritat que critiquem el mòbil, però ha solucionat moltes coses.
Moltes coses.
Perquè, hòstia...
Haguessin tingut un mòbil, aquesta gent?
Escolta, que no la porteu la nena, que és mort, aquell que s'havia de casar amb ella. I han posat un altre rei. Tampoc és cap problema, eh? La princesa i el nou rei es casen, ja els hi va bé, també. Sí.
És rei o no és rei, exacte, aquest nano? Sí, el que passa és que... No,
mira,
ja està.
Mira, és un altre.
És un altre.
Però ja veuràs que és quasi igual que el primer.
Ja està. Li han posat la corona de l'altre.
No,
és el mateix.
Els Polo continuen el seu viatge. Vinga. Un cop han entregat la mossa. Ho faran per mar. Després de tenir problemes amb un temporal que els desvia de la ruta, per fi, després de 20 anys fora de casa, en Marco, el seu pare i el seu tiet tornen a trepitjar terra veneciana.
S'ho han trobat tot canviat, ja. Home. S'han trobat un tio venent samarretes de la Juventus, allà, eh?
Som a l'any 1295, i mira si s'ho han trobat canviat, que Venècia està en guerra amb Gènova.
Baixes del barco i trobes això,
Papa, t'ho vaig dir que no tornéssim.
Home, sisplau.
Estàvem allà amb aquelles mosses.
Si estava també en portes a Venècia.
Tres anys més tard d'haver tornat a casa enmig de la batalla de Corzola, en Marco és empresonat a la presó de Malapaga.
I el nom ja fa pensar que no és...
No fa bona pinta la presó.
No fa bona pinta. Bueno, ha viatjat pel mig món, no li ha passat res.
Re.
No li ha passat res, perquè aquí no has dit que li passés res
pel
viatge.
No.
I torna a casa i el foten a la presó.
Ha anat així.
Si marxeu de casa és que... No hi torneu.
No torneu. De company de cel·la li toca... En Rustichello de Pisa.
Però qui és aquest personatge?
No sé.
En Rustichello?
És un escriptor.
Ah.
Un humil escriptor.
Ell i en Marco... Sembla un nom d'una pasta, no?
Sí.
Passa'm un Rustichello.
Al pesto. Rustichello al pesto. Ell i en Marco es fan molt amics i comencen a explicar-se les vides. En Rustichello queda impressionat amb la història d'en Marco i decideix escriure les seves memòries en un llibre. Un llibre que s'anomenarà... Il Milione.
Il Milione?
Mm. El llibre descriu un món màgic i fantàstic amb animals exòtics i paisatges de somni. Un cop surten de la presó, sense que ho poguessin preveure, el llibre es converteix en un èxit de vendes. És traduït a diversos idiomes i tothom en vol una còpia, però a l'èxit també l'acompanyen algunes veus que qüestionen la veracitat dels fets narrats.
A veure, és normal que les traduccions es perden alguns matisos,
sí,
amb l'idioma.
Bueno, no són matisos. Resulta que en Marco ha fotut més pa que formatge en algunes parts, eh?
Ah.
I en Rustichello també s'ha embalat massa a l'hora de narrar els fets. Entre un i l'altre, noi... Per exemple, en el llibre es diu que Marco Polo va ser el governador durant 3 anys de la ciutat xinesa de Yangzhou, cosa que és completament mentida.
És mentida, però bueno.
També es diu que els seus consells militars van ajudar en la conquesta de nous territoris.
Bueno...
La veracitat de la història és el que menys importa. En Marco es fa famós i tothom el respecta. Escolta.
Sí, home, està.
El llibre t'ha agradat o no?
Sí o no?
Pues ja està.
Què volem, la veritat?
Home, no.
Estaven a la presó tancats aquells dos. És normal que deixis volar una mica la imaginació.
Home,
no?
Fabules una mica.
Ah.
Mentre el pare i el tiet continuen fent de les seves, ell decideix fer un pas al costat. Es casa amb una mossa, té 3 filles i es passa els dies compartint les seves aventures amb tot aquell qui les vulgui escoltar.
O sigui, que el nano passa de ser un aventurer a un jubilat de bar.
Doncs una mica, sí. Bon jubilat de bar.
Bon, home, et demanes un quinto i et toca la taula amb Marco Polo?
Home.
Jo, què? Bueno, jo quan era jove vaig anar allà...
Sí.
Bueno, vaig veure la tomba dels tres reis mags.
Ah, sí?
Hòstia,
i quan diu que va... I de viatge 3 anys d'un poble a l'altre. Hòstia, collons.
Se'm va morir la dona, em van trucar, vaig dir, col·loquin pel cul, ja vaig tirant.
Ah, molt bé. Què més?
Molt bé. Vol que demanem una mica de pisto d'aquell, de pinso per picar?
El 1323, a l'edat de 69 anys, el nostre amic cau greument malalt. S'està els últims dies al seu palau privat, un palau que va poder construir gràcies a les joies i les riqueses col·leccionades durant les seves travessies. La família, influenciada per les males llengües, li demana que faci el favor de dir la veritat. Realment va ser un emperador? En Marco assegura que el que el llibre no relata ni la meitat de les coses que va fer. Diu que si ho hagués escrit tot, no l'haurien cregut.
Ah, i el d'enllitar-se amb mosses xineses, pagant, que tampoc ho has escrit, Berro?
Bueno, està, és per la segona edició.
Ah, vale.
El seu cos és enterrat a l'església de Sant Lorenzo. Marco Polo, valent explorador, un italià... Un pèl fantasma, per què no dir-ho?
Perquè, bueno, els italians tenen el punt aquell
de... Ja se sap, home.
Però ja ens agraden, home.
Marco Polo, el voleu veure?
Sí! Sí. Aviam, què tenim
Uita'l.
Aquí?
Uita'l! Bona barba, bona barretina...
El que tio, em sona.
És guapo, sí.
Sí, home.
Sí. Un nas una mica d'àguila.
Eh? És gros, aquest tio. Aquest tio no toca moques grasses?
Sí que s'assembla una mica.
No ho sé.
Sí.
Bueno, en fi, anem a veure què en pensa la gent del públic. Marco Polo, l'explorador, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Unanimitat, eh?
Sí, sí, ha agradat, unanimitat. Eh? Hem passat una mica per alt, lo de la seva dona, però bueno.
Sí, bueno, sí, sí. No passa res.
I que no va veure el seu fill fins que va tenir 15 anys, però
res,
vaja.
No passa res.
L'aventura per davant de tot. Doncs res, fort aplaudiment per Marco Polo, que entra al búnquer!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell.
Hola, no s'està afinant gaire, trobo.
No s'està afinant?
No. No. Que, bueno, avui el públic no afina gaire, no passa res. No,
és que els hauríem de fer assajar aquesta cançó abans de començar.
No, ja... no és una cançó excessivament difícil
no,
de cantar.
Però,
la lletra no és difícil.
No.
El to, com ho veus, pel públic?
Bueno.
A veure, és que avui hi ha gent molt petita,
que et veu molt aguda.
És gran. És igual, però la tessitura hauria de ser. Peyu, això que has dit era del pare.
El què?
Això que va deixar la dona i que es va morir no sé què.
És veritat, ell no tenia cap culpa.
No tenia cap culpa, és cosa del seu pare. Per tant, sí.
No, és veritat, la gent no podem culpar el fill dels pecats del pare.
Del pare. No, mira, els fills d'en Jordi Pujol són bellíssimes persones.
Va, vinga, més informació de Marco Polo.
Si us plau.
Endavant.
Heu de saber que Cristòfor Colom va llegir el llibre de les aventures del nostre amic i que el va inspirar moltíssim en la seva descoberta del nou món.
De flipat a flipat, eh?
Sí. Van trobar el seu llibre amb notes manuscrites al costat. Això que diu,
això
molt
que diu,
interessant.
No crec, molt interessant. Gent que s'apunta això als llibres, també el tanto que apunteu als llibres, eh?
Sí.
És que gent que escriu els llibres.
No escriu els llibres.
No, el llibre s'ha de llegir.
Aquí, sí, hi ha quòrum aquí entre
no
els tres,
guixeu,
eh?
No guixeu
els llibres.
No guixeu.
Aquella gent fent fotos a pàgines de llibres, coses gent... subratllades. Per què subratlles?
No,
i menys amb el fluorescent.
No. A veure, un moment, s'està indignant.
S'està indignant en Jofre, perquè...
Jofre està indignant perquè...
Jo sí que... Hi ha llibres que els subratllo i hi poso notes.
Explica-ho.
Perquè són llibres que llegeixo per fer guions d'aquest programa. Llavors necessites apuntar. Però llibres que llegeixes per oci, no faig apunts jo.
Això no es fa. Gent subratllant poesies. Què esteu fent?
Què subratlles?
Què esteu fent?
Però Cristòfor no era per oci, tampoc.
Ah, no era per feina.
Era per anar a matar tothom.
El subratllar, perdó, però és que recordo quan estudiava a col·le, hi havia un de la meva classe que subratllava tot el llibre, tot. O sigui, però no cal que el subratllis llavors, perquè és que tot és important, eh? És que jo que ho he llegit i és tot important, eh?
Ja, però...
Però ara no...
Però ja és, no?
Ja està, si està escrit no cal que subratllis tot el llibre.
Jo també tenia un de mi que, evidentment, per exemple, no el subratllava.
Ah, va.
Perquè diu, no, aquest entre comes no cal.
Deixava coses,
sí, evidentment no.
També hi ha el que no sabia subratllar i t'aixava.
Sí, aquest sí, perquè ja es veu que va amb molta pressa, aquest.
Bueno, va, Neus.
Se li atribueix el mèrit de portar, no el teu amic, espera, estem parlant de Marco Polo. Se li atribueix el mèrit de portar la pasta a Itàlia gràcies als seus viatges a l'Àsia Oriental.
Però
no és així.
No
és així.
No va ser ell?
No, a la Xina sí que feien pasta des de feia temps, però feien amb mill. I a Itàlia la feien abans que Marco Polo marxés, el que passa és que l'elaboraven amb farina de blat dur, un cereal que la Xina no hi pot créixer per raons climàtiques.
Segur que ara sí que hi pot créixer.
Ara creix tot arreu.
Sí. El que sí que es va saber, gràcies al nostre protagonista, és l'existència del paper moneda, que el va deixar frapat.
Ah, sí?
Els bitllets.
Sí, es fa bitllets.
Va arribar a la Xina i...
Què fa?
Tiene billete de quini. I pobre Marco, clar, devia que...
Clar. El seu company poeta va escriure el llibre. Deia que el paper moneda era igual de valuós que les monedes d'or o de plata.
No té cap sentit
que ara aquest té un paper de vàter.
De fet, és veritat. Si tu et trasllades a aquesta època i tu te presentes amb un tros d'or així i l'altre te dona un paper, dius, nano...
A veure...
Li fots un tret, això per començar. I després ja, aviam què ha volgut dir aquest tio. No, és que això passa a través del banc.
Sí, és
una bona aliada, que encara en seguim creient ara, eh?
Sí.
Aquest bitllet el pots formar. No.
El llibre també hi havia escrit com gestionaven les guaites contínues de la ciutat. Es veu que tenien 5 guardians de nit, els Mossos d'Esquadra d'allà.
Sí.
5 guardians de nit i 5 de dia. I havien de controlar el temps amb un rellotge fent sonar una espècie de gong per avisar més o menys de l'hora. O sigui, porto una hora aquí. Clung, dues hores. Els dues de la nit, els tres,
és igual.
I quan sortia el sol, tornava a fer només un toc.
Molt bé.
Aquesta era la manera de fer.
I la gent no es queixava, com ara.
No.
És que el campanar no em deixa dormir. No.
Doncs miri.
Tiri cap a casa.
Tema polèmic, eh?
Sí. És que Marco Polo s'hi va estar molt de temps allà, com heu dit, i la seva relació amb l'emperador mongol, com es deia, Kublai Khan, era molt bona. Tot i que la cosa va canviar quan Marco Polo va voler marxar. De fet, l'emperador li va denegar la petició.
Vostè no es mou d'aquí.
No, 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 no.
Per què?
Això no. Bueno, la raó era que li havia agafat massa efecte.
Ah, no marxis, Marco.
I li feia
Marco.
Molta pena.
Marco.
Doncs ara no te'n vas.
Te vaies,
em caus molt bé, Marco, no te'n vagis.
Finalment, doncs, com sabeu, va poder marxar. Eh? I pel que fa a la data exacta de la mort de Marco Polo, no sé si us heu fixat, però en Peyu no ha donat una data exacta.
He dit 69
només,
anys.
Només l'any. No, però el dia de la mort...
Ah, no ho he dit, no.
No l'ha dit.
No, no, no.
Això és per una raó, eh? Que ho preguntaré ara mateix a la gent de Rodonella.
Ui, la gent de Rodonella no sabrà pas, això.
Per què en Peyu no ha donat la data exacta del dia de la mort de Marco Polo? Opció A, perquè els guionistes s'han descuidat de posar-la.
Això podria ser
perfectament. Podria ser, eh?
Podria ser, ja anem molt finants. Opció B, perquè per culpa d'una llei concreta de Venècia no es pot saber. Mm. I opció C, perquè Marco Polo va deixar per escrit que no volia que se sabés.
Què dieu?
Aviam.
Està ara els guionistes.
Jo crec que no. La C.
Discutint una família de Rodonella.
Pues... sí, segur que serà la B. Si, entre l'A i la C serà la B.
Mira, mira, algú que sap aplicar la lògica de la B.
Què creieu, doncs?
Què dieu?
A veure.
Dieu la B, doncs?
Va, la B. Sí. Doncs vinga, anem a veure si és la B.
Aquí hi ha gent que pensa amb el cap.
Clar, són molts programes. Molt bé, clar.
Entre doncs, l'A i la C serà la B.
A veure, en aquells moments hi havia una llei a Venècia que indicava que el dia s'acabava al vespre.
Està així, molt bé.
Que home, no se sap ben bé el dia de la mort. Perquè, no sé, s'ha acabat aquí ja no se sap si... va ser entre el 8 i el 9 de gener, entre les postes de sol d'aquests dos dies.
O sigui,
dies.
Si marxa el sol s'ha acabat el dia,
sí.
No està gens malament pensat,
no,
això, eh?
No, perquè total, després a la nit ja no hi ha res de bo.
És que no, això és veritat, quan es fa fosc no vol passar res
de bo. A part, el testament està escrit en data del 9 de gener. Mm. S'ha dit que el document no està signat per ell, sinó que es va utilitzar el sistema general de signum manus, que consisteix en que el testador toca el document perquè es compleixi la llei.
Això està molt bé, no?
Ja, és només ja toques i ja està.
Està molt bé.
No sé. És com la peste alta.
Bueno, per mi té el mateix valor que el gargot que fem amb un
boli,
eh?
Sí.
Perquè aquell gargot el pot fer qualsevol idiota. No, és que està signat. Ja, però que això ho pot haver signat qualsevol que sàpiga agafar un boli.
Sí.
Això ho pot haver signat qualsevol persona, Salvador Dalí.
Clar.
I a vegades hi ha moments... A veure, a mi no m'ha passat, però sé que hi ha moments que quan vas a signar davant del notari, el notari diu, marxo un moment a fer no sé què.
Allò sí. És perquè pugueu donar-vos els cèntims en negre.
Sí,
sí.
Clar,
sí, sí, és així.
De fet,
ho diu així, eh? Ho diu el notari, ara marxo perquè us pugueu donar els cèntims en negre.
De veritat, diu això directament.
I la gent amb les bosses del compte.
Sí.
Amb una S, amb dos d'allò.
Tal qual.
És així.
Bé, en el testament allà hi ha escrit que deixa un esclau, Tartar, en llibertat, que es veu que havia anat amb ell, de viatge. Amb el pare i així també, i el repartiment dels seus actius, però també els deutes. Es veu que devia 300 lires a la seva cunyada.
300 lires no és res.
És igual, però això estava escrit allà. A Marco Polo li havien parlat dels unicorns.
Sí.
També ho ha de saber, això.
Dels unicorns 13... de veritat,
sí, els unicorns.
Els cavalls amb una banya,
sí.
I l'art de Sant Martí.
Sí. Al segle XIII, la superstició europea deia que els unicorns eren animals amb una banya semblant als cavalls,
sí.
I això ho sabeu, i que només podien ser domesticats amb l'ajuda d'una dona jove.
Mira, i verge.
Curiosament. I verge també. Vaja. Però el nostre amic va tornar indignat a Venècia dient que... els unicorns eren animals lletjos i perillosos.
Què diu?
Sí. Que no eren criatures serenes i precioses i que atacaven a la gent sense pietat.
Completament d'acord amb això, Marco Polo.
Què dius? Però si això no ho he vist mai jo a My Little Pony.
No ho sé. No ho sé. Va, mira, preguntaré a la gent d'Olot. A veure, Olot, a veure si sabem gaire què posen els unicorns.
Coses d'unicorns, la gent d'Olot, sí.
Per què Marco Polo deia això sobre els unicorns un cop va haver tornat de la Xina? Opció A. Perquè volia que els altres exploradors tinguessin por d'anar a la Xina.
No aneu allà, que hi ha unicorns.
Us menjaran.
Sí. Opció B, perquè els va veure en somnis i li van fer por.
Ja.
I opció C, perquè els va confondre amb un rinoceron.
Jo estic entre la A i la C.
Jo voto pel rinoceron. Tu has escoltat alguna vegada?
És l'unicorn natural.
Sí. Sí. El que diuen. No?
El rinoceron és l'unicorn natural, eh?
Ah, vale.
I atenció.
Benvinguts a aquesta classe de zoologia.
Ho ha dit en Carles, que és profe.
Sí, sí. També és veritat que és professor de plàstica.
No, no hi ha cap lògica.
Aquí no hi ha lògica, per tant.
La C?
La C, la C.
La C. Anem a veure si és la C, vinga.
S'imposa la lògica.
Sí, sí, sí. És que, esclar, ell no va veure ni unicorns ni rinocerons allà on era a Venècia. Va anar a Xina i va veure un animal i va escriure que tenien pèl de búfal,
sí,
potes d'elefant, això els unicorns, eh? Sí, sí. Cap de porc senglar, sí, i una banya al vell mig del front.
És que tu li fas descriure un rinoceron a un nen i te diu això, eh?
Segurament, home, no sé, a les potes d'elefant jo crec que no t'ho diuen, això.
Bones potes, eh?
A més, els agradava, diu que els agradava revolcar-se al fang i a la terra, i els historiadors ara saben que el que va passar és que va confondre un unicorn amb el rinoceron.
Clar, correcte. Clar, clar, clar.
Bueno,
clar.
És que si no ho saps...
El rinoceron fa allò que caga i va escampant la merda amb la cua com un aspersor...
Això... És el pitjor que et pot fer un rinoceron. Home, deixa't estar, eh?
Això és terrible, eh? Això li fas fer a un unicorn i la canalla queden traumatitzats de per vida, eh?
Mira, nen, un unicorn. És que se'ls ha d'explicar aquestes coses als nens. Sí.
Va, doncs parlem d'unicorns.
Ah,
no sé si en sabeu gaires coses. En sabeu alguna cosa dels unicorns?
Tot.
Diuen que poden viure més d'un mil·lenni,
sí,
que la seva banya és màgica perquè pot convertir l'aigua no potable en potable.
Home!
Alerta amb això.
Això hem de canviar, això molina, hem de canviar els porcs per unicorns.
Una granja d'unicorns, eh?
I també pot curar diverses malalties, es veu.
Mira.
El seu origen no és gens clar. Es diu que hi ha hagut una confusió amb altres animals, com el cas del nostre amic, o descripcions mal fetes. Bueno, sí, era un cavall, bueno, tenia una banya... Bueno, sí, no ho sé, potser vostè havia begut, ma, una mica més, sí, del compte.
Exacte, va sortir borratxo al bar, Josep.
Els primers unicorns es veu que tenien la cua de lleó i barba de boc.
Ah.
O sigui, eren més aviat monstres.
Home, doncs sí.
En parlaven a la Bíblia i en descripcions zoològiques gregues, que es pensaven que era un animal real.
Bueno.
Llavors, ja es va anar estabilitzant tot plegat fins a convertir-se en l'animal més bonic de la Terra,
és,
em diuen.
És preciós. Sí, preciós, sí. Unicorn.
És tan bonic que hi ha un país que l'ha declarat animal nacional.
Mira.
Sí, sí, sí. Mira, la gent d'Amposta, que hi entén d'aquestes coses.
Sí. Quin animal nacional tenen a Amposta?
Sabeu quin és el vostre animal nacional?
El d'Amposta.
El d'Amposta, no sé si és
el porc senglar.
Porc senglar.
Porc senglar.
Sí, també hi ha porc senglars a Amposta.
I tant.
Oh, sí.
El Montsianell.
Hòstia de Déu.
Va, doncs som-hi. A veure, quin país té l'unicorn com a animal nacional?
A veure.
Opció A, Nova Zelanda. Opció B, Escòcia. I opció E, Malàsia.
Eh? Opció C, eh?
Opció C, he dit.
No, no
sé, dit?
Has dit E.
Ah, perdoneu. Ha
saltat un parell de lletres.
Sí, sí, A, B i C. Què us sembla?
Nova Zelanda, Escòcia i Malàsia.
I Malàsia.
No podem Malàsia, no?
Malàsia, no?
Jo, per portar la contrària, Escòcia.
Sí. Com, per portar la contrària, dius?
Escòcia.
Escòcia.
I
Nova Zelanda.
En Jordi.
Jo no, Malàsia.
El foc, precat, eh?
El que dieu?
El que digueu.
Atreviu-se.
Jo diria Malàsia.
Doncs va. Malàsia?
Estan entre Malàsia i Escòcia. Bueno, Malàsia.
Doncs Malàsia, va.
Sí, som-hi, a veure si ho és. Nois, evidentment era Escòcia.
Escòcia!
Sí, sí. A veure, la raó és perquè en la mitologia, perdoneu, celta, l'unicorn era un símbol de puresa, innocència, com també de viralitat i poder. Per aquesta raó, Escòcia el va triar com a animal nacional.
Mira.
Podeu trobar aquest animal esculpit en palaus, castells, alguna catedral i fins i tot alguna universitat d'Escòcia.
Mira, que bé,
si voleu anar a caçar unicorns.
L'universitat de l'unicorn, eh?
Que molt bé. Podran participar al concurs de la Neus només la primera i la segona fila del búnquer, que han encertat les seves preguntes, i podran aconseguir ells el magnífic lot de conserves Ferrer! Sempre i quan primer encertin...
La cançó de la Neus.
És veritat.
Panera,
no, hem de parar el programa.
Sí, és veritat. Sí. Sí, sí, té raó. Ens treuen les vergonyes en directe.
Jo fa molts dies que estic patint per aixecar aquests pots perquè tenim un cistell que està completament fet merda. Avui hi ha en Joan de Folgueroles, que és cisteller de professió.
I ho ha vist d'una hora lluny. Això és un desastre.
És que te vaig a treure els pots i ensenyaré el cistell. Joan, has portat un cistell?
No, doncs ja... no.
Bueno.
Però em puc comprometre a portar-lo.
Sisplau.
Ah, mira, doncs poder ser.
Sisplau, el necessitem, perquè això...
Ho veig.
És pitjor del que em pensava.
Aquest
cistell... el devia portar Marco Polo, almenys.
Què et sembla la tècnica, Joan, de fer el cistell?
Aquesta tècnica és de l'Àsia.
Sí?
I ho dic en sèrio, això.
Però de l'Àsia actual, diríem.
De l'Àsia actual, eh? No ho dius com a floreta, eh?
Sí, sí.
Vaja.
Bé,
doncs esperem el teu cistell.
De veritat.
El dia que vingui a comprar formatge, que vingui sovint...
Sí, perfecte. La setmana que ve tindrem cistell nou d'en Joan de Folgueroles. Un cistell de veritat.
Doncs va, si us plau, pareu l'orella perquè qui encerti la cançó de la neu s'endurà, no, el cistell no, només el, només el lot de conserves.
Molt bé! En Joan Molís de Rodonella ha sigut el més ràpid, és la gavina de Marina Rossell. Fort aplaudiment per en Joan i per la Neus.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Ei, què tal, com va? Bé. Escolta, Peyu, tu que ets la veu de la consciència catalana, necessito ajuda. Com s'ha de fer la mona? Jo tenia entès que com a padrí havia de portar una mona i ja està, però ara veig que són dos nens, llavors tenen dos mones, i per part de l'altra família, ara les padrines també fan mones, llavors s'han fet quatre mones. Hi ha massa xocolata, no ens ho podem acabar, no sabem què fer-ne. Llavors, com ho fem, això? De quina mida han de ser? No entenc aquestes mones tan grans. O sigui, una mona gran, si són més de dos nens, no ho sé, necessito que algú posi una norma, un punt i final a aquesta bogeria.
Quina sort que ha dit la mona, perquè hi ha hagut un moment que m'estava pensant, que m'estava preguntant com s'ha de fer l'amor.
L'amor. Jo, cada vegada que es parla de mona em passa el mateix, eh?
Com s'ha de fer l'amor a la mona? Hòstia,
la mona, parlem-ne.
Menys mal, almenys això sé com funciona. La mona, el nen el que vol són cèntims. Un nou kinder i tot.
Un nou kinder i 50 euros.
Exacte.
No es diu això, mona o micos?
Ah, sí?
Ah, a casa sí, eh?
Què vol dir mona o micos?
Vols mona o micos? I tu tries si vols la mona o vols els diners?
Ah, no sabia això.
A casa, guita, sempre hi ha micos.
Mira, en un poble de l'Alt Empordà, a canvi del teu vot, tal alcalde, era... Jo queré dinero o droga.
Home!
No, aquest no, dia va més allà.
Hi ha com 7 o 8 delictes a la mateixa frase, eh?
Sí!
Està bé, i dir-ho així pel seu nom, no deia mona o micos.
No, deia mona o micos.
No, nosaltres sí, nosaltres tenim el detall.
Mona o micos, la mona. Jo és que no...
Masses
ni idea mones. De la mona...
No ets padrí,
mai,
ningú.
No he regalat mai cap mona. Sí que sóc padrí, però no... Ja són... La gent a qui li he donat la mona són grans, home.
Fins quan? Diuen que fins que et cases, però clar, en el meu cas, jo, per exemple, què?
Què vols dir? Que no vols casar-te?
Que poden donar tota la vida mona.
Jo sóc padrí, i molt mal padrí, de fet, perquè no he fet la mona encara aquest any, perquè he anat una mica atabalat per Setmana Santa.
Fes micos.
Sóc padrí, concretament, de la filla del tècnic de so, en Dani Tom.
Home!
Però ja quan, el primer any que li vaig fer la mona, vaig regalar una guardiola, que és un porquet,
sí.
Que, a més, quan fiques diners, parla.
Què dius?
Sí, bueno, té la meva veu gravada.
Sí, home!
I llavors, cada vegada que algú fica diners, el porquet parla amb la meva veu i diu coses.
Però ratllo, estalvia.
No, guarda't aquests diners, tal.
Guarda't aquests diners, vota Convergència.
Se'ls ha d'anar inculcant a la canalla.
Sí, ja.
No, perquè és una guardiola que vaig regalar-li i que els diners que van allà són exclusivament per gastar en temes culturals.
Ah,
aquesta és la norma que vaig posar als seus pares i que
molt
espero
bé,
que la respectin i no s'ho pateixin amb altres
que fan,
coses.
Diu que sí que ho fan.
Els diners. Es gastarà tots els diners als toros.
És perquè quan sigui gran, jo cada any aniré omplint aquella guardiola, llavors quan sigui gran s'ho gasti anant al cine, comprant llibres, anant a teatre.
Molt bé, molt
bona pensada.
Micos intel·ligents i culturals.
Micos culturals. Els micos culturals. Va.
A veure, mira, tenim a l'Oriol de Rodonella que ens vol donar una cosa i fer una pregunta.
A veure, l'Oriol, que el tenim assegut a primera fila.
Oriol, primer dona'ns el fato, que és el que ens interessa, perquè després, si no hi ha temps de fer la pregunta, no passa res.
No passa res.
Aviam, veure, Oriol, que té un petit problema amb el micro.
No passa res, deixa-ho, tira-ho.
Llença-ho, dona'ns-ho. Ara, és un, detectem que és potser un fuet?
Sí.
Fa tota la pinta que és un fuet. Pots seure, Oriol.
Oh. Sí, sí, seu, Oriol.
Ep, espera, que hi ha més fatos, espera.
Doncs no,
l'Oriol fa entrega. A veure, explica, Oriol.
D'on te ve això? On t'ho has comprat?
Seu.
La coca al forn de cercs.
Sí. Sí.
De Cal Agustí.
De Cal Agustí.
I el fuet de Cal Obradors de Porreig, d'on anem a l'escola.
Molt bé.
Aneu a una escola on fan fuet?
Hòstia.
No, sí. Ai,
ben parida l'escola.
I maten el porc i tal.
Escolta, aquest fuet no em cal ni tastar-lo per saber que és boníssim.
Ja es veu, eh?
Ja es veu.
De tota manera, jo sí que el tastaré.
Sí, molt bé. Sí. Molt bé aquesta coca, també.
Vull dir que ja està bé que...
No portes la navalla de tallar fuet, avui?
No, avui no. Avui, hòstia, no, és que la vaig fer servir per una altra cosa.
Un tall perquè... Ostres, Oriol, llàstima. Primer dia ens preguntes coses.
Sí, demà.
Ara m'ha enganxat la notícia menjant fuet.
No parla res. Perquè aquest fuet és tan bo
que ens ho perdonaran. Ostres, i la coca, tio.
Vaig a llegir una notícia menjant fuet.
Vinga.
Que és una cosa que hauria de fer el Toni Cruanyes un dia, que ho provi. Bueno, ja sabeu com està tot el tema de Gaza i tal, i anar menjant fuet. Bueno. Arriba notícia d'última hora. El Tribunal Suprem ha decretat que el Museu del Prado de Madrid haurà de tornar les obres robades pel franquisme.
Bé!
Les obres localitzades, que superen el centenar, van arribar al museu de la mà de la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, creada per Franco a la guerra. El museu va admetre la possessió d'obres robades l'any 2022 i 10 anys després es va iniciar el litigi amb els legítims propietaris pel seu retorn. No. Ara que la sentència és ferma, els hereus de les obres podran començar els procediments per recuperar-les. Hauran de presentar la documentació requerida i, a més, hauran de fer front al pagament del 5% del valor de l'obra per compensar les pèrdues del Prado.
A reclamar.
Ai, noi, tots regalen enverinat. En fi, nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu-siau.